Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
De dilluns a divendres a 12:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. Els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atendran les teves preguntes a La Consulta, un espai patrocinat per Laboratori Ismael. Truca'ns al directe del programa al 93 409 27 71 i 93 409 27 72 o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. Recorda-ho, la teva salut al 93 409 27 71 i 93 409 27 72. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, La Consulta a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Descobreix la cinquena illa més gran del món amb el Club Més Amics. Del 30 d'abril al 16 de maig, viatge a Madagascar. Una mescla inèdita tant humana com natural d'influències indonèsies, perses, àrabs, africanes i europees. Els arrossars, la sabana, les postes de sol, la singularitat dels seus habitants i un entorn únic al planeta. Del 30 d'abril al 16 de maig, Madagascar amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel, una forma de ser.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Què tal, com esteu? Bona nit. El Barça les es prepara per afrontar aquesta setmana un nou partit d'Eurolliga. Els de Sito Alonso jugaran dijous al Palau, ho faran a les 7 de la tarda, contra el Milà, el segon pitjor equip de la competició, amb només 6 victòries. Això sí, sumant una menys que el Barça. La segon equip que, si ja ho tenia difícil per classificar-se pel top 8, ara, després dels resultats que es van donar la setmana passada, ho té pràcticament impossible. Després d'intentar-ho, de competir però perdre 86-82 a la pista del Fenerbahçe, el passat divendres, els blaugranes estan ara a 4 victòries del Tai, quan només queden 10 jornades per acabar la fase regular. Els números que feia Sito Alonso, ara sí, ja no surten.
Yo la fe no la pierdo nunca. Tú puedes intentar, o cualquier persona puede hacer que yo pierda la fe, que pueda hacer perder la convicción en las cosas que creo, no la pierdo nunca. Nunca pierdo la fe. Que la situación está difícil, cuanto más veces me lo repitáis, más fuerte me voy a hacer. Más fuerte me voy a hacer. No voy a buscar ni excusas, ni voy a lamentarme, ni voy a decir podíamos haber hecho esto ni lo otro. No lo voy a hacer nunca, nunca. Mientras esté a 3 partidos el octavo clasificado y queden más de 10 partidos para acabar la competición, es posible cualquier cosa.
Doncs el Barça ha d'estar a 3 victòries del Tai, ha passat a 4 victòries quan només queden, com dic, 10 jornades per disputar-se. És a dir, que si no hi ha un miracle i dels grans, l'equip es quedarà fora del top 8 per segona temporada consecutiva, el que no deixa de ser la crònica d'una mort anunciada des de fa jornades. A partir d'ara, començant pel partit de dijous, el Barça, buscant el miracle, ha incorporat un nou jugador per la causa, Edwin Jackson. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al dia d'avui dimarts amb el Jordi Carretero al control, Xavi Pagant a la producció.
Endavant, Òscar Merino.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs el totpoderós Barça-Lassa, el cinquè pitjor equip de l'Eurolliga amb 7 victòries, 13 derrotes, ho té pràcticament impossible per recular-se entre els 8 primers de la competició. Ara mateix, a 10 jornades pel final, la 8a plaça l'ocupa el Maccabi amb 11 victòries. Un Barça que empitjora els números del curs passat amb Barzokas a la banqueta. Aquestes alçades sumava 8 victòries i estava a 2 del top 8. I un Barça que, una temporada més, no podrà ni competir per classificar-se pels quarts de final. Per intentar capgirar aquesta dinàmica a Europa, per intentar fer més fort l'equip, per exemple, també la Lliga Domèstica, i per intentar anar a l'assalt de la Copa, el Barça s'ha reforçat amb l'arribada al retorn d'Edwin Jackson. El francès ja va passar sense pena ni glòria pel Palau la temporada 2014-2015 i ara torna i assegura que ho fa transformat en un jugador més complet.
Sí, tinc les ganes antes de que me fui en Xina, però esa és la vida, però ara soy súper contento, orgulloso de meter la camiseta del Barcelona una vez más y tengo ganas de ganar, tengo ganas de jugar, intentar de ayudar al equipo el mejor posible y ya está. Creo que es mi juego ha maturado, no sé cómo dice, ha maturado, que yo tengo más experiencia. Soy un jugador que es más completo ahora y mejor defensor. Sí, solo un poco más de experiencia con la misma calidad para anotar, pero más experiencia y un juego más completo.
Doncs veurem de què serà capaç i què podrà fer i aportar Edwin Jackson al Barcelona a la seva segona etapa de blaugrana. La 2014-2015, amb Xavi Pascual a la banqueta, va arribar a meitat de curs, va jugar 18 partits amb una mitjana de 15 minuts, 5,8 punts, 4,6 de valoració. La temporada 2015-2016 fitxa per l'Unicaja de Joan Plaza, on juga 32 partits amb una mitjana de 16 minuts, 6,6 punts, 5,4 de valoració. I la temporada 2016-2017 va ser la de la seva explosió a l'Estudiantes, on juga 32 partits. Salva Maldonado li dona 30 minuts de mitjana i acaba sent el màxim anotador de la temporada amb 21,4 punts i un 21,8 de valoració. Finalitzada la temporada anterior, amb aquells números, molts equips es van interessar pel jugador francès, que sorprenentment va decidir fer les maletes i acceptar una oferta del bàsquet xinès. Una aventura que no li ha anat massa bé i que mesos més tard l'ha portat de nou al Palau Blaugrana. Veurem de què serà capaç, però sembla difícil que Sito Alonso pugui treure la millor versió d'un Edwin Jackson que necessita 30 minuts de mitjana per ser un jugador important i referent. En el que portem de temporada, els jugadors del Barça que més minuts han jugat són Thomas Hurtel i Adam Hanga, amb 23 minuts de mitjana cadascun d'ells. A veure, en tot cas, com gestiona Sito Alonso l'arribada del nou jugador i en detriment d'aquí. I, per cert, el que sonarà i amb més força a partir d'ara dins del vestidor culer és la marsellesa. Amb Hurtel, Morman, Serafin i ara Edwin Jackson, es parlarà molt francès dins del vestidor del Barça-Lassa. I seguint amb Europa, l'Herbalife pot aconseguir avui la classificació pels quarts de final de la Eurocup. Juga des de les 8 del vespre a la pista de l'Alba de Berlín, que entrena Ito García Reneses, i a la Basketball Champions League, avui juga el Movistar Estudiantes. Demà ho faran UCAM Múrcia i Iberostar Tenerife. I a l'Eurolliga femenina, demà es disputa la darrera jornada de la fase de grups, en la que el Perfumerías Avenida es juga el passi als quarts de final, i a l'Eurocup femenina demà dimecres, a partir de 8:45 del vespre, l'Espar Citylif Uni Girona disputarà la pista de la Virtus el partit de tornada dels quarts de final amb la renta de 24 punts al partit d'anada. Escoltem el tècnic del conjunt gironí, Eric Suris.
Nosaltres no podem pensar en que anem amb 24 punts d'avantatge, sinó que hem d'anar amb la mentalitat de que hem d'anar a guanyar el partit. I sobretot tenim molt clar que tindrem dificultats, que tindrem adversitats, que tindrem mals moments, que tindrem moments en què ells estiguin superbé i et plantegin aspectes i coses difícils durant el partit i que poden passar moltes coses. No? Per tant, aquí haurem de ser molt forts mentalment i no pensar en els 24, perquè si pensem en els 24 ens estarem equivocant, estarem especulant. Sí, ens consta que a més és un pavelló gran que hi posen moltíssima gent, llavors és veritat que el públic d'allà a més és un públic que està molt a sobre i que segur que tindran preparada el seu operatiu per intentar la remuntada, no? O sigui que en aquest sentit no anem allà a que ens donguin la mà i ens felicitin per lo bé que vam guanyar l'anada, sinó al contrari, no? Sabem que ens posaran les coses difícils i que ells tindran preparat això, el seu operatiu per capgirar l'eliminatòria.
Doncs malgrat la prudència, lògica prudència del tècnic gironí d'Eric Suris, està clar que amb aquesta rentada de 24 punts, si no hi ha un dalt a baix, l'Uni Girona passarà ronda en aquesta segona millor competició continental. I esperem que demà doncs, es pugui acabar de rubricar aquest passi. Més coses. Ens espera un àrbitre mil·lenari aquí al Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino, Ràdio Estel.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això a Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Doncs ell és, sens dubte, un dels grans protagonistes que ens ha deixat la 18a jornada de la Lliga Endesa, el que hem viscut aquest darrer cap de setmana. I en el Madrid Retabet Bilbao d'aquest passat diumenge rebia de fet l'homenatge del bàsquet en el seu partit 1000 a la Lliga Endesa. És el primer àrbitre que arriba a aquesta xifra. José Antonio Martín Bertrán, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Enhorabona, eh?
Gràcies, moltes gràcies.
Arribant a aquestes xifres, no sé si puc dir que ets el Navarro de l'arbitratge.
Bueno, és anecdòtic perquè és el primer àrbitre que arriba a la cinta de mi, però espero que sigui el primer de molts que arribin. Sí, històric pel fet, no per la persona.
Mm. L'homenatge, què tal, de diumenge al Withing Center?
Molt bé, molt bé. La Lliga Endesa es va comportar molt bé i tot va ser coses boniques. Mm.
No estem molt acostumats, no? O estem acostumats a veure homenatges a jugadors, a entrenadors, abans dels partits, però en cas dels àrbitres no estem tan acostumats.
No, la veritat és que és tot innovador perquè és la primera vegada que passa i, bueno, com a tal, són coses noves, inputs nous i sensacions molt, molt desconegudes. I l'important jo crec que és el fet que es normalitzi la figura de l'àrbitre, en aquest cas la CD, però jo crec que la figura de l'àrbitre com a tal, com a esportista, tindrien que entrar tots a normalitzar-la.
Mm. Home, no deixo de ser...
Sí, en aquest cas he sigut jo, però bueno, pot ser un altre, no?
Mm. El que anava a dir, no?, que no deixo de ser una figura important. No sé si tant com la dels jugadors o com la dels entrenadors, però sou una figura vital en el món del bàsquet, vaja.
Home, jo crec que els protagonistes són els jugadors i els entrenadors, i bàsicament l'àrbitre és una figura que està mal lloc i que té que ser reconeguda en la justa mesura que correspongui. Però està clar que els protagonistes són els jugadors.
Mm-hmm. Els aplaudiments que rebies, què tal? Això perquè, clar, un àrbitre no acostuma a rebre molts aplaudiments en una pista de bàsquet, no?
Però hi havia algun xiulet, també.
Sí?
Normal, normal. No, però, bueno, és una cosa estranya, diferent, no? Perquè que els jugadors estiguin fent un passadís a un àrbitre i rebent un aplaudiment de la gran majoria del pavelló no és una cosa habitual, i per això ara és notícia, i a mi m'agradaria que en un futur, doncs, el que et deia abans, no? La normalització d'un esportista com és la figura de l'àrbitre. Mm.
Escolta, és cert que diumenge, després del partit, Florentino Pérez et va esperar i et va regalar la pilota del partit?
Sí, perquè resulta que normalment quan fas 400, 500, 600 partits, la pilota del partit, l'equip local el que fa és regalar-li a l'àrbitre que compri els partits. I bueno, és una cosa com un detall de l'equip local. I en aquest cas doncs, estava el president del Real Madrid i me la va donar en persona. Sí.
Mm-hmm. Bueno, tot un detall, no?
Jo crec que sí, que parla encara més de la normalitat que tindria que veure i que gestos com aquests que semblen no habituals siguessin el més normal del món, no? O sigui, no deixa de ser el president d'una institució, que és un equip de bàsquet, i que fa l'entrega d'una pilota que per nosaltres i per la meva família és una cosa importantíssima.
Mm-hmm. Escolta, l'altre dia, José Antonio, llegia un tuit, crec que era del compte del Morabanc Andorra, que saps que el seu community manager és un cachondo, un tuit que em feia molta gràcia i no deixa de ser cert, no? Diu, José Antonio Martín Bertrán, una vida tocando el pito.
Bueno, sí, la veritat és que sí. Sí, bueno, jo amb 14 anys vaig començar a arbitrar en l'escola d'àrbitres catalana i si mirem cap enrere són molts anys, o sigui, 30 anys a l'elite, però més darrere, o sigui, important.
Home, perquè la gent es faci una idea, tu comences a arbitrar fa 30 anys i en aquell Barça jugaven Solozábal, Norris, Epi i companyia, no?
Sí. O sigui, jo...
Imagina't.
A la CB, imagina't. Però jo, clar, quan jo vaig començar a arbitrar en 14 anys, que era 78, imagina't els que jugaven, Miguel Ángel Estradas, Santillanas, no sé si hi havia l'època final del Nino Buscató, va coincidir a l'Eurobàsquet del 73, que jo tenia 9 anys, o sigui, jo he començat a divisar el bàsquet de bastants colors.
Mm-hmm. No et canses de fer sonar el xiulet?
Com, perdona?
No et canses de fer sonar el xiulet?
No, mentre el cos aguanti i m'aguantin a mi els que manen, jo crec que continuaré.
I xiulets, saps quants has arribat a utilitzar?
He utilitzat molts. Va començar, no sé si algú que m'escolti deu pensar aquest salt que parla, no? De Valilla, que era un model de xiulet metàl·lic amb una boleta de fusta dintre,
sí.
Que cada vegada que fotien un cop en la pilota se't trencaven el llavi o les dents, i ara els que utilitzem últimament que són de plàstic i no porten boleta dintre. O sigui que diversos tipus de colors i diferents tipus.
També s'ha modernitzat per bé, no? El món de l'arbitratge.
Sí, tot evoluciona i per bé. O sigui, per exemple, l'exemple mateix del xiulet, el tema de les sabates esportives, la vestimenta nostra, els mètodes audiovisuals que utilitzem, tot evoluciona per bé.
Mm-hmm. Et fas àrbitre per què, José Antonio?
Bueno, jo jugava a un col·legi de la Generalitat de Barcelona que es diu la Secundal, i quan vaig començar a premini, lo típic en aquell temps estigui a Prealivín, i quan arribem a 14 anys a primer de grup, perquè jo vaig fer la bàsica i el grup, perquè a la meva edat ho correspon a aquesta formació, el base del meu equip s'apunta a un curs d'àrbitres i darrere d'ella anem 3 més. Mm-hmm. I d'aquells 4 que van començar només quedo jo.
I dels debuts, quin record tens?
El debut a CB?
Sí, dels primers partits.
El del primer partit a CB va ser el Deep Brogan Caja Ronda, que va guanyar el Caja Ronda d'un punt.
80-81, sí.
Sí, i va ser curiós perquè aquests equips jo els pitava a primera vegada aquell moment, ens van pujar amb els dos equips i jo, no? Bueno, i més àrbitres, van pujar 8 àrbitres perquè es va ampliar la Lliga CB en aquell moment a 32 equips, i llavors van fer 2 grups a 1 i a 2, i van pujar 8 companys, i els equips de primera que arbitraven l'any anterior també van coincidir a la primera edició.
Mm-hmm. Crec que la CB pots arbitrar fins al 55, no?
El número d'àrbitres?
No, l'edat. Pots arribar a arbitrar fins als 55 anys.
Sí. 56 ara mateix està 55. Ara, des de 50 a 55, nosaltres cada any ens renoven, i si estem en condicions, si el director d'arbitratge considera que estem en qualitats per continuar fins als 55. Mm. Llavors, 55 tens que tindre a complir-se el 30 de juny. Si tens 54, encara pots continuar amb més.
Uh-huh. I et veus arbitrant fins al 55?
Jo ara vaig partit a partit.
El gran tòpic, del món de l'esport.
Ja, sí, clar, perquè jo m'havia marcat l'objectiu 2000 i per sort l'he complert. I ara dius, bueno, però si no l'objectiu a marques, partit a partit, perquè amb aquesta edat i si estàs bé físicament i de coco, que jo crec que ho estic ara, podem continuar, però això no depèn molt de tu, també. També depèn de les circumstàncies, deixar passar els diners, de moltes coses.
Mm. Imagina't que algun dels fills et diu, vull ser àrbitre.
Jo tinc 2 crios, un que es diu Bruno, que té 6 anys, i la Maria, que té 3. I al Bruno, de moment, li agrada molt el futbol, i al bàsquet només li agrada els àrbitres. O sigui que, pel canvi dels àrbitres del bàsquet, igual fem alguna cosa.
T'agradaria o què?
M'agradaria perquè jo soc de l'opinió que tothom tindria que provar de ser àrbitre, encara que 5 minuts a la seva vida. Però no m'agradaria perquè fos perquè jo soc àrbitre de bàsquet, sinó perquè ell, quan més coses proves a la vida i més coherents són, millor per les persones.
Mm. És a dir, que creus que la gent hauria de fer un exercici d'empatia i ens hauríem de posar en la pell vostra, no?
Jo a l'exercici d'empatia sempre sóc un defensor. O sigui, posar-se la pell de l'altre, a vegades entens moltes coses per les reaccions que a vegades no entenem. I dius, si em poso la pell d'ell, i llavors veus les coses de diferent via i dius, ara entenc per què ha reaccionat així. Això és un exercici que jo recomano a tothom.
Parlant de reaccions, no sé què diries de la reacció de J. Cuspinera quan es va referir a la teva persona, no sé, què vas pensar quan vas escoltar aquelles declaracions?
Bueno, jo crec que tothom està en moltes revolucions. En aquell moment, bueno, ell va fer una nota pública demanant disculpes per aquella reacció. Jo crec que ja queda tot i això està tancat, és un capítol tancat i no es té que donar més importància.
Molt bé. El millor i el pitjor de ser àrbitre, José Antonio?
El millor, la satisfacció d'acabar un partit i haver fet el que has pogut i encertar en molts moments, en el sentit de dir nosaltres no guanyem ni perdem partit, sinó la sensació de... És que és una cosa que teniu que viure, o sigui, teniu que fer àrbitres i que nosaltres, quan acaba el partit, la satisfacció és haver fet el que teníem que haver fet, o sigui, aplicar el reglament i aquesta és la satisfacció. És molt difícil explicar aquesta sensació, és que viure. I el pitjor, tots els moments quan arribes a casa, que t'has sortit un mal partit o t'has equivocat en una decisió, inclús alguna vegada decisiva, i arribes a casa i menys mal que està la teva família, la persona que tens al costat teu, que és la que t'ajuda, la teva parella, i que t'anima quan ningú t'escolta i en aquells moments que tot és difícil, la família és el més important.
Imagino que la família també ha d'aguantar molt, no?
La família ha aguantat i espero que aguanti molt, també.
Acabo, dues coses. Quin partit no oblidaràs mai de la vida?
El primer. El primer no l'oblidaré mai. I a l'últim tampoc, perquè és recent. N'hi ha molts moments, però jo em quedaria amb el primer i de moment amb l'últim.
I n'has viscut a tots colors. Has viscut a tot i més com a àrbitre. No sé què et queda per viure.
Bueno, n'hi ha moltes sensacions. Que es pot viure l'arbitratge del bàsquet en moltes facetes i molts rols. I jo ara, per exemple, estic disfrutant de la formació dels àrbitres d'escola de Barcelona, de l'escola de la Federació Catalana, i amb un grup d'informadors i de tutors que treballen fort i per al bàsquet, el bàsquet català, és un moment que a mi m'omple molt. O sigui, bueno, les facetes que me'n quedaria, jo he fet d'entrenador, he fet de jugador, he fet d'àrbitre, no sé, el que vingui. No sé.
Molt bé, doncs José Antonio Martín Bertran, àrbitre milenari, només ho pot dir ell, perquè ell és de moment l'únic que ha arribat a aquesta xifra dels 1.000 partits. Enhorabona per la teva carrera i que vinguin molts, molts partits més.
Moltíssimes gràcies i que podem compartir tots.
Doncs Martín Bertran, que amb 1.000 partits arbitrats, avantatge en 130, el segon àrbitre amb més partits a la història de la Lliga, que és Xavi Amorós, amb 870, hi ha 229 al segon en actiu, José Ramón García Ortiz, amb 771. Dani Hierrezuelo completa el podi amb 764 partits.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt del camp. Per això, Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu, emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
I a veure què ens expliquen els nostres penyistes en aquesta recta final del bàsquet al dia d'avui dimarts amb el culer, el Marc Segura. Hola, Marc, bona nit.
Hola, bona nit.
Tenim per aquí la Meri Saïd dels Penyadictes de Badalona. Hola, Meri.
Hola, bona nit.
I el José Rodríguez de la penya tricolor del Morabanc Andorra. Hola, José, bona nit.
Hola, bona nit.
Escolta, Marc, teniu un nou jugador al primer equip, que et sembla el retorn d'Edwin Jackson.
Jo, sincerament, és un fitxatge que no acabo d'entendre. Sí que és cert que faltava un jugador, per dir-ho així, un anotador, però potser segurament Jackson no és el perfil que necessita el Barça, perquè és el típic jugador que necessita que parar molta pilota i molts minuts per anotar.
Home, potser un base hagués anat millor?
Jo crec que sí, hagués anat millor un base. Un base que sapigués anotar, però que sapigués també dirigir. Jo crec que... I llavors pots posar a Geortel a fer aquesta funció que farà Jackson.
Un Jackson que va explotar Estudiantes, màxim anotador de la Lliga Endesa la temporada passada, però clar, amb 30 minuts de mitjana,
Clar, és una cosa que cal tenir present. I aquí el Jackson difícilment jugarà 30 minuts. I clar, no és el mateix fer els números que feia Estudiantes amb el minutatge que tenia, que aquí que ho haurà de fer la meitat de temps.
Sí, sí, de fet no va triomfar el Barça tampoc a Màlaga, amb menys minuts. Sí, hi ha Estudiantes, però, com diem, amb 30 minuts de mitjana hora de què és capaç. I com ho gestiona també Xito Alonso, no? Tot plegat, perquè els minuts per Edwin Jackson seran menys minuts per la resta.
clar, depèn dels minuts que li vulgui jugar. Jo no sé si el fitxatge de Jackson és que caien a pressa i poden a Ribas de base. És una cosa que ja definitivament Ribas va fer dur i Jackson va fer a dos. Si no, no m'ho acabo d'explicar. Si no, qui li treuen minuts? Navarro?
Que ho ponen,
perquè a més a Hamba i Sanders no els hi pots treure perquè són a l'ex. A veure com ho gestiona.
Del derbi de diumenge, què en dius?
Bueno, que el Barça va guanyar i que a diferència hagués pogut ser més gran si el Barça hagués sortit amb la cinquena.
Uh-huh. La penya no ho tenia fàcil, però, Meri, veu donar la cara fins al darrer moment, eh?
Sí, la veritat és que l'últim quart va ser una mica estiri a ronxo i, bueno, la veritat és que l'hem donat la cara. El nou fitxatge pues, va ser un dels millors del partit i, bueno, la veritat és que ara toca començar la qualitat i a jugar a combatre amb els que veritablement estan a la nostra zona. I començar a guanyar perquè hem tingut cert que ha perdut el Betis i, bueno, va haver-lo el Burgos, ha perdut el Saragossa... I aviam si podem continuar així.
Sí, perquè...
I, bueno, nosaltres guanyar.
Cal guanyar,
perquè molt que perdin els altres, si nosaltres no guanyem, doncs no farem res.
Sí, sí. I per Andorra, després d'acabar la primera volta derrotant el Barça, José, heu començat la segona guanyant a la pista del Montaquit Fuenlabrada. Déu-n'hi-do.
Sí, la veritat que sí. Després de guanyar el Barça aquí, fer un bon partit, per fi toca fer un bon partit fora de casa i ho vam fer l'altre dia a Fuenlabrada, la veritat.
És una victòria molt meritòria, eh?
Sí, perquè si no recordo malament, Fuenlabrada només havia perdut un partit aquest any
sí.
a casa.
Contra Obradoiro.
Correcte. I, bueno, vam donar la cara i vam guanyar pues, a l'equip revolució d'aquest any, la veritat.
Sí, sí. I de fet, el Morabanc Andorra no havia guanyat mai a la pista del Fuenlabrada. Així que, vaja, té molt de mèrit la victòria de l'equip de Joan Peñarroya i dissabte a les 7 de la tarda a casa contra el Real Madrid, com ho veus?
Bueno, la veritat complicat, perquè ara mateix el Madrid està a un altre nivell diria, crec jo, però bueno els ficarem difícil aquí a casa, intentarem omplir el pavelló i que li costi, ja ho van guanyar l'any passat aquí i per què no repetir aquest any?
Uh-huh. Escolta, dijous a Eurolliga al Palau, 7 de la tarda contra el Milà, el Barça 10 jornades pel final de la fase regular a 4 victòries del top 8.
Sí, ara s'està aquí amb el partit de Milà de guanyar sí o sí. Espera't que el Maccabi perdi, però bueno, no és que el Maccabi estigui gaire bé tampoc. I la setmana que ve jo ando el directe amb el Maccabi, que si es donessin les circumstàncies de que el Maccabi perdés aquests dos partits, el tindria de dues victòries amb bàsquet a Graix. Crec que el Maccabi ha de jugar encara amb tots els equips de dalt i seria l'últim 30, dic jo.
Doncs sí, a veure què passa. I acabo amb tu, Meri, perquè diumenge, ja ho apuntaves abans, s'ha de guanyar com sigui a casa contra les Estudiantes de Salva Maldonado, Sabaner i Sutton, eh?
Sí, la veritat és que són dos equips que ens coneixem molt. A part de fer el bressol del bàsquetbol, no?, pues... ens coneixem massa, no hi haurà gaire opcions errònies i bueno, la veritat és que espero que sigui un partit emocionant i que guanyem encara que sigui d'un.
Exacte, doncs ara sí, el proper dimarts podem parlar de moltes victòries aquí a la tertúlia dels penyistes. Que vagi molt bé la setmana.
Igualment, merci.
I abans d'acabar, Clevin Hanna, jugador de l'UQ Múrcia, MVP del mes de gener. Nando De Colo, MVP del gener a l'Euroliga. Rudev, Jones i Copland abandonen el València, Baskonia i Morabanc Andorra, respectivament. Moncho Fernández renova amb l'Obradoiro fins 2020. I el tècnic de Saragossa anuncia la destitució del seu tècnic, J. Cuspinera. Saúl Blanco, exfuent, la Unicaja Iberostar Tenerife, nou jugador del Prat. I el Panathinaikos derrota l'Olympiacos per 68-71 en partit de Lliga. El conjunt de Xavi Pascual és líder de la Lliga grega amb 14 victòries i 0 derrotes. L'Olympiacos ja suma 4 derrotes. I a la NBA, Marc Gasol celebra els 33 anys amb una victòria dels Memphis, 120-109 contra els Suns, amb 12 punts, 10 rebots, 3 taps del pivot de Sant Boi i Blake Griffin, que canvia els Clippers pels Pistons. Ho deixem aquí. Gràcies al Jordi Carretero, al control, Xavi Pagant a la producció i a vosaltres per seguir-nos. Tornem demà, dimecres, per seguir vivint el Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia.
amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.